La justícia europea avala la llei d'amnistia als líders del procés i als CDRs encausats per terrorisme. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Aval clar del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia en una resolució que limita els moviments de la justícia espanyola per continuar frenant el retorn de l'expresident Carles Puigdemont a Catalunya. Els CDRs encausats per terrorisme a l'Audiència Nacional poden ser els primers a beneficiar-se'n, Joan Bota.
Hi ha satisfacció, esperança, però també prudència, tant dels directament afectats com dels governs català i espanyol per aquesta decisió de la justícia europea que desestima l'estratègia i els arguments dels jutges de l'Audiència Nacional i el Suprem que s'han negat fins ara a aplicar l'amnistia.
Connectem amb Luxemburg, que és on s'ha donat a conèixer la notícia. Bruno Fortea.
El tribunal descarta que la llei d'amnistia perjudiqui les finances de la Unió Europea i desarma així un dels grans arguments que els jutges espanyols utilitzen per denegar l'amnistia a l'expresident Puigdemont, l'exvicepresident Junqueras i a la resta de líders polítics. El president del tribunal, Koen Lenaerts, diu que l'amnistia respecta el principi d'igualtat entre ciutadans i que la llei encaixa amb el dret comunitari.
No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable, también respeta el efecto útil de la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo.
Immediatament després d'aquesta lectura de les sentències, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, i el secretari general de Junts, Jordi Turull, han sortit a celebrar-la i a exigir als jutges espanyols que deixin d'obstaculitzar l'amnistia.
La sentència d'avui valida l'essència d'una llei que va néixer per donar una resposta política a un conflicte polític.
És una esmena a la totalitat, a una manera de ser i de fer dels Llarenes, Marchenes i tots aquests justiciers amb toga.
També els presidents Salvador Illa i Pedro Sánchez han demanat que les sentències europees d'avui siguin el punt final als entrebancs judicials contra l'amnistia a Espanya. Albert Prat i Dani Sáenz de Aja.
Al Palau de la Generalitat, Salvador Illa ha sortit a celebrar la sentència amb un missatge en català, castellà i anglès. Creu que és una gran notícia pel futur de Catalunya i avisa als jutges espanyols que ja no els queda cap excusa.
Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full.
A Madrid, encarregat de valorar la sentència ha estat el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ha aprofitat per treure pit i reivindicar l'amnistia com un èxit rotund i un triomf col·lectiu. Ara no hi ha dubte de l'encaix legal de la llei, diu Bolaños, que veu com el camí s'aplana perquè s'aplique als líders del procés al més aviat possible.
Solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
De seguida ampliarem aquesta notícia, però encara en crònica de tribunals, fa tot just uns minuts, l'Audiència de Madrid ha confirmat el judici amb jurat popular a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, tot i que li aixeca les mesures cautelars. Madrid, Tania Tàpia.
Una decisió que ja no es pot recórrer. La dona de Pedro Sánchez anirà davant d'un jurat popular pels delictes de malversació i tràfic d'influències. Creuen els magistrats que està ben motivada la investigació del jutge Peinado en aquests dos delictes, però li treuen els de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. I sorprenen amb una decisió que no estava ara sobre la taula. Ordenen Peinado que li torni el passaport i no la faci anar a signar cada 15 dies. Diuen que no hi ha cap indici que faci pensar que pot fugir.
Però fora de la política, avui també és notícia el primer repunt en 17 anys del nombre de naixements a Catalunya.
L'any passat van néixer un 0,8% més de criatures que l'any anterior. L'edat mitjana en què les mares tenen el primer fill frega els 32 anys i un 46% de les dones que van donar llum l'any passat són nascudes a l'estranger. Els noms més posats van ser Juli entre les nenes i Biel entre els nens.
I avui continuem molt pendents del risc d'incendi, que ara mateix és extrem a un centenar de municipis de 17 comarques diferents.
Els punts més sensibles es concentren a la meitat oest del país. Dels incendis que més han preocupat les últimes hores, tant el de Sant Quirze Safaja al Moianès com els de Carol a l'Alt Camp i el de Rubió a l'Anoia estan estabilitzats.
I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Leo Messi torna a ser el protagonista de la classificació de l'Argentina per la final del Mundial de Futbol.
Va ser determinant el partit Leo Messi amb les dues assistències de gol, la final del Mundial de Futbol. Per tant, serà Argentina-Espanya, Messi contra Lamine Yamal i el Catalunya Migdia, ho parlarem i ho analitzarem amb la Sònia Germà, el Roger Busà i també amb el Ricard Torquemada. I Karim Adeyemi ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça, firmarà el nou contracte fins al 2031 i demà ja farà el primer entrenament.
Com tenim la circulació a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia. Doncs mira, veiem que hi ha lentitud a la C-17 entre Granollers i Canovelles en sentit Vic per a caució per una possible incidència en aquest punt. A la resta de carreteres, però, situació força tranquil·la, sense retencions destacades, tret de punts habituals amb una mica més d'intensitat a les dues rondes de Barcelona.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Segueix fent calor, tot i que haguem sortit del pic de l'onada de calor d'ahir, però calor encara en fa.
Sí, sí. Sobretot molta xafogor. Ja no parlem d'onada de calor, això es va acabar ahir al vespre, però en canvi estem arribant a 38 graus d'Artés, i les més altes 40, 42, a Olot, a Horta de Sant Joan, també a Vacarisses o Girona, es van arribar aquests 40 graus. Per tant, fa molta calor, però menys que ahir. Hi ha alguns ruixats, que han deixat fins i tot amb tempesta al matí d'hora. 13 litres per metre quadrat a Tírvia, al Pallars Sobirà, 10 a Pic de Salòria, 5 a la Torre de Cabdella, 5 a Sort o 4 litres a Organyà. Aquesta tarda seguirà fent calor i molta xafogor, pols amb suspensió, aquest cel tan brut, tan enterbolit, i encara algun ruixat al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i punts de Lleida. Fora del Pirineu, poca quantitat i gotes brutes de fang. I, en canvi, el Ripollès, la Garrotxa, l'interior i nord de l'Alt Empordà, algun ruixat amb tempesta pot ser de moderada intensitat i amb ventades, com ha passat fa poca estona a Planoles.
Gràcies, Dani. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 7 minuts. Com dèiem, la justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí judicial de Carles Puigdemont i d'Oriol Junqueras. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha sentenciat que l'amnistia no va en contra del dret europeu ni en la malversació que afecta els líders polítics de l'1 d'octubre, ni tampoc en el terrorisme, on hi han causats una dotzena de CDRs. Els independentistes i els governs català i espanyol celebren la decisió del Tribunal de Luxemburg i demanen als jutges que ara apliquin sense demores l'amnistia. Comencem per Luxemburg, a la seu del TJUE, on s'ha donat a conèixer la notícia. Bruno Fortea, bon dia.
Hola, bon dia, Òscar. Els jutges europeus han descartat que la llei d'amnistia perjudiqui les finances de la Unió Europea pel fet que els líders independentistes no hagin de retornar les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. El president del tribunal, Koen Lenaerts, diu que el dret europeu
no se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional.
Desarma així un dels grans arguments que els jutges espanyols utilitzen per denegar l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Puigdemont, l'exvicepresident Junqueras i la resta de líders afectats en causes per malversació. D'altra banda, el Tribunal Europeu també avala l'amnistia pel que fa al delicte de terrorisme.
La ley de amnistía también respeta el efecto útil de la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo.
I això afecta els activistes dels CDRs acusats per terrorisme. A l'Audiència Nacional, ara, el Tribunal de Luxemburg també valida el marge de 2 mesos que, en principi, han de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o processades, un cop ja rebuda avui la resposta de la justícia europea, amb una sentència que diu que la llei d'amnistia té un abast ben delimitat, acotat als anys del procés independentista i també assegura que la norma, la llei d'amnistia, respecta el principi d'igualtat entre ciutadans i el principi de seguretat jurídica. Per últim, Òscar, dic que, a més, per carregar-se de raons, els jutges europeus parlen dels objectius de l'amnistia. Diuen que és una norma que busca facilitar la reconciliació política i reduir tensions institucionals.
Doncs aquesta és la decisió dels jutges europeus i ara la pregunta és què passarà a partir d'ara? Bé, doncs l'aplicació d'aquesta amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, acabarà en mans del Tribunal Suprem. Fonts del Tribunal confirmen que ara no mouran fitxa i que esperaran a la interpretació que en faci el Tribunal Constitucional, com a molt aviat, a la tardor, Txell Vallespí.
I és que no se senten interpel·lats per la resolució de la justícia europea i entenen que no estava en joc la seva interpretació sobre no amnistia a la malversació perquè, recorden, no han presentat cap dubte davant del Tribunal de Luxemburg. Per això, tot i la decisió d'avui, que estan estudiant, tant, diuen que esperaran la interpretació que en faci el Tribunal Constitucional, que encara té pendents de resoldre 7 recursos, entre ells els de Puigdemont i de Junqueras. Fonts del Tribunal de Garantia reconeixen que cal temps per estudiar una sentència d'aquesta envergadura. I un cop el Tribunal Constitucional marqui el pas del Tribunal Suprem, el Tribunal o bé el seguirà, aquest criteri que li marqui, o bé, si considera que té marge i està legitimat, podria presentar la seva pròpia prejudicial davant la justícia europea. Això encara endarreriria més l'aplicació de la llei. El Tribunal Suprem, però, de moment, no ensenya les seves cartes.
En canvi, en el cas del CDRs, l'amnistia pot ser molt més a prop. Ara, el tribunal que porta la causa, que és l'Audiència Nacional, és qui haurà de moure fitxa un cop la justícia europea els ha resolt els dubtes que van plantejar Pilar García.
Doncs sí, alerta solidària que porta la defensa dels 12 acusats de terrorisme reclamarà a l'Audiència Nacional l'aplicació immediata de l'amnistia. Martí Majoral és advocat d'Alerta Solidària.
La previsió és que l'Audiència Nacional rebi aquesta sentència i deixi passar el temps. Per tant, nosaltres presentarem escrits d'impuls i serem insistents en tots els recursos processals al nostre abast per tal que l'audiència doncs, es mogui i decideixi definitivament tancar aquesta causa.
I en el cas dels dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats, en aquest cas, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, doncs també reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podia haver per no fer-ho.
Doncs ja hem explicat la notícia d'avui. Què pot passar a partir d'ara? Ens falten les reaccions, que no són poques. Per exemple, Carles Puigdemont qualifica la sentència del TJUE de victòria rotunda de l'independentisme davant els poders de l'Estat. Junts per Catalunya demana als tribunals espanyols que no marxin de vacances sense aplicar abans l'amnistia, tot i que no gosen de parlar de calendari. Seu de Junts, Jordi Corbalán.
Pel secretari general Jordi Turull, la sentència europea representa també una bala a la posició de Junts, que en primera instància va votar en contra de la llei d'amnistia per poder-la fer extensiva a tots els represaliats.
Avui és una gran victòria, jo crec que és una victòria rotunda de Catalunya en general i també de l'independentisme de manera particular. Avui és un gran pas pels exiliats. De fet, avui Europa els està dient que ja haurien de ser a casa.
L'advocat Gonzalo Boye assegura que la llei d'amnistia no té més debat jurídic, no presentarà nous recursos i la pilota, diu, està a la taulada del Constitucional i del Suprem. Del calendari no en parla.
Imagino que cuando lean las resoluciones se darán cuenta que las vacaciones deberían de esperar. El Tribunal Constitucional ya llega tarde a resolver esto. A partir de hoy, también el Tribunal Supremo está en condiciones de actuar incluso de oficio.
Carles Puigdemont s'ha reunit amb la direcció permanent del partit i aquest migdia, a través d'X, ha avisat que saben qui tenen davant i no es poden cridar engany. El partit diu ara ja no jugarà a Europa, sinó al Bernabéu, amb els àrbitres i el públic decantats cap a un costat.
I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que també ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions ni excuses després d'aquesta sentència europea coneguda avui. Junqueras confia que el veredicte d'avui li aplani el camí perquè se li aixequi la inhabilitació i pugui així ser el candidat d'Esquerra a les pròximes eleccions catalanes que estan previstes per l'any 2028. Seu d'Esquerra, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. El líder d'Esquerra ha celebrat la resolució d'avui i ha exigit als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense esperar més.
Després de la sentència del màxim tribunal europeu, ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'Estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
Junqueras ha comparegut a la seu d'Esquerra envoltat de diputats i senadors republicans i de nombrosos dirigents del partit, com Lluís Salvador i Josep Maria Jové, a qui tampoc se'ls ha aplicat encara l'amnistia pels preparatius del referèndum de l'1 d'octubre. Junqueras confia que amb la sentència d'avui es desbrossarà el camí perquè el Tribunal Suprem li aixequi la inhabilitació i pugui ser el candidat d'Esquerra a les pròximes eleccions catalanes el 2028.
Espero poder tornar a donar classes a la universitat. I si convé al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
Tot i les diferències que Esquerra manté amb Junts, Junqueras ha dedicat les seves primeres paraules a recordar que Carles Puigdemont continua a Bèlgica i ha demanat que pugui tornar el més aviat possible sense risc d'acabar a la presó.
I dels beneficiats per aquesta amnistia, els impulsors de l'amnistia. El president Salvador Illa també ha estat dels primers a comparèixer per valorar aquesta sentència. Ho ha fet en una declaració en català, en castellà i en anglès. Palau de la Generalitat, Albert Prat, que ha dit el president Illa.
Què tal? Bon dia. Sí, el president ha parlat en les tres llengües i des de la Galeria Gòtica de Palau per donar solemnitat a la decisió del Tribunal de Luxemburg.
Europa diu sí a l'amnistia. Catalunya diu sí al futur. És una molt bona notícia per a Catalunya, per a Espanya i per a la democràcia.
I amb un to desafiant s'ha dirigit als jutges espanyols.
Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
Gairebé a l'equador del seu mandat, s'ha felicitat per l'aposta pel diàleg que van fer els socialistes en el seu dia i ha assegurat que la decisió d'avui, que plana el camí als seus adversaris polítics, és un gran pas pel futur del país.
I a Madrid, el govern espanyol fa gala de l'aval de la justícia europea a la llei d'amnistia i afirmen que ja no hi ha dubtes del seu encaix legal. El Partit Popular adverteix, però, que res s'acaba avui i lamenta que el procés quedi sense càstig. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
Bon dia. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reivindicat l'amnistia com un èxit rotund i un triomf col·lectiu després de rebre la validació de la justícia europea. Des de la Moncloa, Bolaños ha afirmat que ja no hi ha dubte que la llei és constitucional i conforme al dret europeu. El canvi ha valgut la pena, Catalunya ja és diferent, ha dit, però ara cal que l'amnistia arribi a tothom.
Tras esta sentencia europea, el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, pero solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
El PP acata la decisió del TSUE, però la rebaixa perquè diu que s'ha limitat a resoldre uns dubtes. Ara bé, Miguel Tellado ja no parla d'amnistia il·legal, sinó d'amnistia immoral.
La pregunta relevante en todo este asunto es si es legítimo, si es moral, si es decente, dar privilegios a un grupo de políticos a cambio de su apoyo.
L'expresident José María Aznar ha anat més lluny i lamenta que el procés quede sense càstig.
Conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
Des de Vox diuen que avui ha quedat clar que Espanya està sola en la defensa de la seva unitat perquè no es pot confiar en Europa.
I encara un parell de reaccions més. Des del Parlament, els comuns han celebrat una sentència que veuen com una nova bufetada al Suprem i reclamen que s'apliqui de manera immediata. Ho ha explicat la seva líder, Jéssica Albiach.
El Tribunal Suprem ja no té cap excusa. I per això ho diem molt clar. S'ha acabat l'absentisme judicial del Tribunal Suprem en el compliment en l'aplicació de la llei d'amnistia. La llei, per tant, s'ha d'aplicar de manera íntegra i de manera immediata.
I la CUP espera que la decisió del Tribunal Europeu permeti arxivar la causa dels CDRs, tot i que no confia en una resolució ràpida per culpa, diu, dels tribunals espanyols. I ha lamentat que la llei d'amnistia continuï sent l'excusa perquè l'independentisme no tingui agenda pròpia. Ho ha explicat el diputat cupaire Xavier Pellicer.
La llei d'amnistia ha estat útil i segueix sent útil contra el moviment independentista, perquè precisament el que ha fet és posar damunt la taula un laberint en el qual l'independentisme ha caigut de quatre potes. Un laberint d'una llei que es va aprovar fa dos anys i que segueix mantenint collats a la taula alguns actors independentistes que participen de la dinàmica de l'Estat.
Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, deixem aquí tot el que té a veure amb aquesta decisió del TSUE, però hi tornarem a la segona hora del Catalunya Migdia per tal d'analitzar-la. Però no deixem de parlar de tribunals, tot i que ara d'un tema ben diferent. I és que l'Audiència de Madrid ha avalat la decisió del jutge Peinado i envia a judici, per jurat popular, Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. Ho fa per malversació i per tràfic d'influències. Ara bé, corregeix en part la instrucció del jutge i li treu dos delictes. També li aixeca les mesures cautelars i ordena que se li retorni el passaport. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Cinc magistrats de l'Audiència de Madrid tenien entre mans la decisió des de dilluns. Finalment, avalen que sigui un jurat popular que jutgi la dona del president espanyol i donen per bona la tesi de Peinado, que Gómez es va aprofitar de la seva posició de dona del president per als seus negocis amb la Universitat Complutense. L'envia a judici per malversació, un delicte que sí que pot anar per jurat popular, i també per tràfic d'influències, afirmant que la investigació de Peinado està prou ben motivada amb indicis per fer-ho per aquests dos delictes, però retira dos més els de corrupció en els negocis i els d'apropiació indeguda que Peinado també li atribuïa. Anirà també per davant d'un jutjat popular la seva assessora, la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En canvi, l'empresari i amic seu, Juan Carlos Barrabés, serà jutjat a banda, sense jurat popular. En una resolució de 63 pàgines, l'Audiència de Madrid va més enllà dels recursos que tenia sobre la taula i ordena a Peinado retornar el passaport a Gómez. També l'allibera d'anar al jutjat cada 15 dies, però li demana que estigui localitzable. Argumenta que no es dona la intensitat exigible per afirmar que hi ha un risc de fugida real i efectiu i recorda que Gómez sempre ha col·laborat amb la justícia i que demostra arrelament. I renya Peinado per no haver sustentat, diu, aquest suposat risc de fugida amb dades reals. La decisió de l'Audiència és ferma i no es pot recórrer.
Bé, doncs passen 20 minuts de les dues. Ara sí, deixem la crònica judicial. Repunten els naixements a Catalunya després de 17 anys de descensos. Segons dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'any 2025 van néixer més de 54.000 infants a Catalunya. És un 0,8% més que l'any anterior. El 46% són fills de dones nascudes a l'estranger. I la mitjana d'edat de les mares és de 32 anys, Mar Riera.
Tot i que l'indicador de fecunditat continua baixant i marca un rècord des que hi ha dades d'un 1,08 fills per dona en edat fèrtil, l'any passat van pujar els naixements a Catalunya gràcies a la població estrangera. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Elisenda Renteria, investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics.
Ha augmentat molt el número de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
Entre els nadons de mare estrangera, la majoria són de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. L'edat mitjana de les mares continua pujant, ja és de 32 anys, i a l'àrea metropolitana la fecunditat és encara més tardana, com explica Renteria.
Anem enredarint cada cop més l'edat de fecunditat i aleshores això també afecta el número de fills per dona, no? Perquè també com més enredareixes la maternitat, doncs també poden aparèixer més problemes de salut i és més difícil tenir fills, no?
Va, i ara allò que ens agrada, els tafaners. Quins són els noms més posats entre els nous nascuts?
Doncs mira, Júlia lidera el rànquing entre les nenes, seguit de Sofia, Martina i Emma. Entre els nens trobem per primer cop Biel, seguit de Nil i Marc, que torna al podi després de liderar-lo durant més d'un quart de segle. A l'àrea metropolitana destaquen Mateo i Sofia. I com a curiositat, a la llista trobem 5 nens que van rebre el nom de Lamin, cap Rosalia i 6 Daenerys, una de les protagonistes de Joc de Trons.
Més coses. Protecció Civil ha desactivat l'alerta Procicat per calor. Pel que fa al risc d'incendis, tot i millorar respecte d'ahir, es manté el risc extrem en un centenar de municipis de 17 comarques diferents. A més, els bombers vigilen amb mitjans aeris petits focs a la Vall d'Aran o al Pallars que s'han declarat en les últimes hores en indrets poc accessibles d'aquestes zones a l'oest del Principat. Estan provocats per llamps de les tempestes i vents que superen els 100 km per hora. Dels incendis que més han preocupat les últimes hores, tant el de Querol a l'Alt Camp com el de Rubió a l'Anoia estan estabilitzats. També està el de Sant Quirze Safaja, al Moianès. S'ha aixecat el confinament de diverses cases aïllades i d'un hostal rural, però es manté al Centre Educatiu de Menors Puig d'Olena. Un centenar d'efectius dels bombers de la Generalitat treballen per acabar-lo de controlar. El foc ha cremat un centenar d'hectàrees. Sant Quirze Safaja, José Antonio Rodríguez, Cristian Roldán, bon dia.
Bon dia. Els bombers estan reforçant els treballs per evitar revifalles i focus secundaris ara que entrarà el vent de marinada que podria bufar amb intensitats superiors a 40 km per hora. Sobretot preocupa el flanc dret, la pota nord-est d'aquest foc, la que crema més a prop del centre de menors de Puig d'Olena. Precisament aquest centre d'acció educativa, ubicat a l'antic sanatori del poble, és l'únic indret de la zona on es manté l'ordre de confinament. Les masies dels voltants i la gent del càmping L'Illa ja poden tornar a circular per aquesta àrea. Israel Cosonou és el cap d'intervenció dels bombers.
Ara mateix l'únic punt que queda confinat seria el sanatori del Puig d'Olena. Totes les demés restriccions s'han aixecat. De fet, ara estan llançant l'ordre de desconfinament. Per tal, doncs, podria ja restablir la circulació cap a la resta de zones que s'havien confinat prèviament.
Tot i això, les flames evolucionen favorablement i si no es produeixen ensurts, s'espera donar el foc per controlat aquest mateix vespre. Els veïns ens expliquen que, amb diferència, la pitjor part la van viure ahir. Al Jaume se li han cremat 50 hectàrees i el Xavi va veure com les flames s'acostaven al seu restaurant.
És una mala visió que et trobis així, que se't cremi tot d'aquesta manera, oi? Però, bueno, no hi pots fer-hi res. Ja és qüestió dels mitjans aeris i fins que es pugui aturar el foc.
Vam tindre sort que després va fer un canvi de vent i va tirar més cap a Centelles. I es va frenar, doncs, que vingués cap aquí a casa.
L'origen del foc encara es desconeix i els agents rurals segueixen sense descartar cap hipòtesi, com, per exemple, que fos provocat.
Bé, doncs, en plena onada de calor com la que hem tingut aquests dies, ahir Catalunya va registrar el pic màxim de consum elèctric d'aquest any. Va ser un 10% més que l'estiu passat i el tercer nivell més alt de la sèrie històrica per sobre dels màxims assolits el 2006 i el 2010, Roc Fargas.
En el moment més elevat de demanda elèctrica es van consumir 8.100 megawatts, que supera àmpliament el màxim registrat durant l'estiu de l'any passat. El pic es va registrar a les 3 de la tarda, coincidint amb la presència de núvols generalitzada, que va reduir l'aportació de la generació fotovoltaica. Tot i això, l'autoconsum continua contribuint a moderar l'impacte de les altes temperatures sobre la xarxa elèctrica, segons Laura García, vicepresidenta de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers.
En un dia assolellat, moltes instal·lacions cobreixen directament una part del consum dels edificis en aquestes hores on hi ha més demanda per l'ús dels aires acondicionats, i això evita que aquesta energia s'hagi de demanar a la xarxa. Sense aquest autoconsum, aquests pics de demanda encara serien més elevats.
Ahir s'hi va sumar una avaria en una central nuclear, però la generació elèctrica d'aquesta central es va substituir amb altres fonts d'energia i no ha suposat cap risc pel subministrament. Per reduir la demanda, però, aquesta nit s'ha demanat a les grans indústries que es desconnectessin de la xarxa elèctrica.
I atenció, perquè tenim les primeres restriccions d'aigua a la Vall d'Aran com a conseqüència d'aquest episodi d'altes temperatures i de falta de pluges. El poble de Garós, a Naut Aran, només es podran regar els horts i els jardins durant una hora diària. Responsable a l'Aran, Sofia Cabanes.
Es tracta d'una situació molt poc habitual en este territori on, tot i tenir un clima d'alta muntanya i amb una gran influència atlàntica, fa setmanes que no hi ha pluges generalitzades ni abundants. I amb l'estiu s'omplen les segones residències i també cal regar horts i jardins. Una suma de factors que provoquen que el dipòsit de Garós, que capta l'aigua directament de la muntanya, no doni l'abast. Els veïns feia dies que es queixaven de manca de pressió a l'aixeta i per això la presidenta de l'EMD, Lina Fanlo, no ha dubtat a adoptar mesures per garantir el subministrament bàsic.
Si se gasta més de la que arriba a entrar, pues a la vez el nivell aquest pues coste. Però crec que heu de regular un senyal. De regular era entrada, era gestió d'aigua.
Si no plou i la situació no millora, esta restricció per regar horts, prats i jardins només una hora al dia es podria allargar tot l'estiu. Esta setmana el Consell General també ha tancat totes les barbacoes de les àrees de lleure per risc d'incendi.
D'aquí a 3 minuts seran 2:45. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
Catalunya migdia. Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo. Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Sóc el senyor Miller i seré el vostre nou professor d'anglès.
A les meves noies els cal ordre. Quin cavaller anglès acceptaria un lloc de professor a la Lliga de Noies Alemanyes de Hitler?
Basada en fets reals.
Les meves noies no són l'enemic.
Són alemanyes, no?
Les filles del Reich. Divendres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, és la gran pel·lícula.
Catalunya migdia. Un minut i seran 2:15. Creix l'espiral d'amenaces en el cinquè dia d'hostilitats entre els Estats Units i l'Iran, tot i les crides dels mediadors per reprendre les negociacions. Teheran ha tornat a disparar contra Kuwait, Bahrain i Jordània poc després de rebre projectils nord-americans per impedir més atacs als vaixells. Precisament, un portaveu militar del règim ha avisat que Washington no dictarà com es gestiona l'estret d'Hormuz.
Els criminals dels Estats Units continuen amb la seva anarquia i els seus esforços per desestabilitzar la regió. En primer lloc, tornem a enfatitzar que sota cap circumstància i de cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
Però mentrestant, el president nord-americà Donald Trump ha tornat a intimidar l'Iran amb llenguatge barroer. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Els Estats Units i l'Iran continuen intercanviant atacs militars i també amenaces verbals. En el cas del president nord-americà, el to es manté despectiu, titllant els dirigents iranians de fastigosos i de malalts, i per descomptat, amenaçant. Aquest és Donald Trump parlant a peu de l'helicòpter oficial abans d'assistir a una cimera tecnomilitar a Pensilvània.
No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobres. Ja saben de què va. Val més que es portin bé.
I un cop a la cimera, envoltat de militars i de representants polítics republicans, Trump agafava embranzida penjant-se la medalla d'haver estat l'únic president dels Estats Units que ha agafat el bou iranià per les banyes en 5 dècades.
La República Islàmica de l'Iran no està contenta ara mateix. S'hauria d'haver fet fa 47 anys. S'hauria d'haver fet com a mínim durant aquest període de 47 anys, però no es va fer. Altres presidents no van fer el que calia. Ho haurien d'haver fet fa molt de temps. Hauria estat molt més fàcil. Ja veurem si arribem a un acord amb ells o si simplement acabem amb això.
Trump, doncs, no tanca la porta del ditjós acord i alhora manté l'amenaça que ja ha fet en d'altres ocasions de bombardejar centrals elèctriques i infraestructures com ponts i carreteres a l'Iran. De moment, els Estats Units es vanten d'haver interceptat per primera vegada un petrolier iranià sense càrrega que es dirigia a l'illa de Kharg, clau per a la indústria petroliera iraniana. L'estret d'Hormuz es manté bloquejat amb cada cop més presència militar nord-americana.
I mentrestant, avui, a tot Ucraïna es viu un escenari altament inusual. Molta gent ha sortit al carrer en protesta per la decisió del president Volodymyr Zelensky de destituir el seu popular ministre de Defensa, Xavier Vilà.
Sí, Mikhailo Fedorov és un gurú digital de 35 anys popular entre la ciutadania i els aliats occidentals per promoure tecnologies modernes per combatre Rússia i la corrupció. Zelensky, però, l'ha destituït després de només 6 mesos en el càrrec, cosa que ha generat la repulsa de persones com aquesta noia que es manifestava a Kiev.
He vingut a defensar la llibertat del poble ucraïnès, d'escollir ministres eficaços que intentin realment dur a terme reformes al nostre govern i no només establir esquemes corruptes. I crec que el seu acomiadament és una bufetada a la cara del poble ucraïnès.
Zelensky diu que entén les protestes i que el poble té dret a expressar-se, però que hi havia problemes en el sector militar que calia resoldre.
Premier ministre Ucraïna vloge uredu zalu zasidany Верховної Ради України.
Tot plegat passa en el marc d'una crisi de govern que ha comportat un nomenament controvertit de Zelensky.
Sí, sentíem com el president del Parlament feia oficial l'elecció d'un alt executiu de la indústria energètica com a nou primer ministre. Sergi Koretsky deia a l'estrada que entén el repte que afronta.
Soc plenament conscient que aquest hivern pot ser encara més difícil, així que hem d'estar units i decidits.
Moscou ja ha reaccionat demanant a Ucraïna que prengui decisions responsables per acabar amb la guerra.
Passant 3 minuts de 2:15, tornem a Catalunya perquè un nou sistema de triatge a les urgències dels 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut permet que les infermeres atenguin i resolguin casos de pacients en malalties lleus. Això millora el temps d'espera a les urgències d'una mitja hora de mitjana, Mònica Mas.
La meitat de les persones que van als serveis d'urgències és per patologies de baixa complexitat, com cops, talls, refredats o infeccions d'orina, entre molts altres motius. Aquests casos són els que les infermeres poden atendre de manera integral, receptar alguns medicaments, demanar proves com radiografies i donar l'alta si s'escau. Marta Galindo és infermera de l'Hospital de Viladecans. Posa un exemple d'un cas concret sospitós de tenir un còlic nefrític.
Nosaltres tenim la capacitat i per mitjançant protocols demanem un sediment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui, i bueno, esperem els resultats. Quan veig que és patològic i que em pot orientar cap a un còlic nefrític, doncs el meu tractament a l'alta seria, doncs, mitjançant la meva targeta de prescripció, li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
A l'Hospital de Viladecans han aconseguit reduir una hora l'espera a les urgències per malalties de baixa complexitat i les infermeres resolen el 20% d'aquests casos. A la resta d'hospitals de l'ICS, menys, uns 30 minuts, perquè aquest triatge avançat encara no funciona a ple rendiment.
I encara parlant de salut, neix un nou projecte que vol millorar la prevenció de les infeccions de transmissió sexual entre els més joves. Es diu ITS Ready i és el primer a Catalunya i a tot l'Estat que integra eines digitals per facilitar la prevenció, el diagnòstic precoç i la informació sobre aquestes infeccions. En què consisteix aquesta iniciativa, Toni Fortesa?
Doncs el projecte consta de tres eines. La primera és un kit d'automostra per detectar el VIH, la clamídia i la gonorrea des de casa. La segona és una eina per avisar de manera anònima les parelles sexuals d'una possible exposició a una infecció de transmissió sexual. I la tercera és un chatbot amb informació fiable sobre les infeccions de transmissió sexual. Les primeres dades de la prova pilot indiquen que aquest model pot arribar a persones que habitualment no accedeixen als circuits convencionals de diagnòstic. Cristina Agusté és una de les investigadores principals del projecte.
El 40% de les persones que han participat en el test jove no s'havien fet mai una prova de VIH, ni tampoc d'ITS. Per tant, estem arribant a una població que no s'havia tastat mai. I gràcies a aquesta intervenció, que potser és més còmoda, confidencial, des de casa, doncs estan fent proves. Per tant, esperem que això tingui un impacte molt positiu.
Els impulsors preveuen repartir 1.500 kits d'automostra entre joves d'arreu de Catalunya. La iniciativa arriba en un moment en què els diagnòstics d'infeccions de transmissió sexual van en augment, sobretot entre la població jove.
Passant 6 minuts de 2:15 de la tarda, anem a la cultura. Cada vegada hi ha més lectors en català i són més joves. Una constatació que fa el gegant editorial Penguin Random House, que tanca temporada amb dos autors que han trencat totes les expectatives, Regina Rodríguez Sirvent i Gil Prat sobre Roca, a Montse Camps.
Sí, el cas més cridaner és la novel·la Les calces al sol, de Regina Rodríguez Sirvent, que es porta ja 200 setmanes a la llista dels més venuts. Un èxit que pel director literari dels segells en català del grup, Joan Riambau, demostra que el mercat en català no para de créixer.
Cada vegada hi ha més lectors en català. És un mercat que segueix creixent. És un mercat, a més, que s'està reforçant amb lectors joves. Que nosaltres sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, els segells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana lideren aquest segment del mercat per davant d'altres grups.
I de cara a la tardor, des de Penguin, continuaran apostant per aquestes noves veus?
Sí, com el debut literari d'Eduard Sola, guionista de La Casa en Flames, amb el thriller familiar El Niu, o l'actriu i directora teatral Cristina Genevat, que publica Sorra, amb la qual va guanyar el nou premi Lo Somni, que reconeix la millor obra inèdita.
És, de fet, una oda a la llibertat i a la fantasia. És una novel·la escrita amb una gran tendresa i que estem segurs que està destinat a convertir-se en una de les grans novel·les d'aquesta tardor.
També el nou thriller d'Oriol Canals, un autorretrat del líder d'Antònia Font, Joan Miquel Oliver, i la sorprenent L'illa de les barretines, d'Aniol Florença, que reconstrueix per primera vegada el periple del tortosí Pere d'Albert, que al segle XVIII va viatjar a una illa perduda als confins de la Terra en nom de la corona espanyola.
I dels llibres, als festivals de música, amb noms d'allò més coneguts, perquè La Fúmiga, Búhos o God Save the Queen encapçalen el Talarn Music Experience.
S'ha acabat perquè sempre s'acaba, s'ha acabat perquè ens falta un final.
Un festival, aquest Talarn Music Experience, que dona avui el tret de sortida a la seva desena edició, amb tres dies de concerts a Lo Kiosk, a la vora del pantà de Sant Antoni. Consolida, doncs, un format que combina música en directe, gastronomia i paisatge. Talarn, Pau Rovira.
La Fúmiga i Gin està inaugurant aquesta nit el festival acompanyats de Mon DJ. Demà actuaran Búhos, Les que faltaven i Bushido, mentre que dissabte tancaran aquesta primera tanda de concerts God Save the Queen, Maria Jaume i Adrià Giner. L'organització espera milers d'assistents en una de les cites musicals més consolidades aquí al Pirineu. És el director del festival, Ramon Mitjana.
Amb grups tan importants com és La Fúmiga, que fa la gira de despedida, com vosaltres sabeu, amb l'únic concert que farà la província de Lleida, el mateix dia que acompanyarà Ginestar, que es presentarà el seu nou disc. El dia següent fan la gira de 20 anys de Búhos. És l'únic concert que ve a la província de Lleida.
Durant l'agost també hi haurà actuacions a la comarca de Paula Valls, Clara Peia i Judit Nederman. El festival continuarà al setembre amb una nova programació encapçalada per l'Axon Busto, Burning i La Frontera.
I del nord del país al sud. I és que Tortosa es trasllada fins diumenge al segle XVI, l'època daurada de la capital ebrenca, amb la Festa del Renaixement. Enguany s'amplia l'oferta d'espectacles i d'espais. S'han preparat mig miler d'activitats, viatges històrics i noves propostes tecnològiques. Tarragona, Jordi Barranca.
Ja fa dies que la ciutat es prepara i avui al vespre es dona el tret de sortida amb l'obertura de portes, el jurament dels procuradors i el pregó de l'il·lustrador roqueteng Ignasi Blanc. Enguany es recuperen iniciatives com els viatges històrico-artístics, alguns dels quals amb molta demanda. Jordi Jordan, primer tinent d'alcaldia i regidor de Cultura.
Fins i tot hi ha dos dels viatges històrico-artístics que enguany han programat com a novetat, que les vendes se van exaurir en menys de 24 hores. Concretament estic parlant dels dos vinculats al descobriment també del castell de la Suda.
S'estrenen ubicacions com la nau de l'antic balneari d'Empordà. A més, per potenciar la restauració local, aquest any s'ha creat el Renaixement Gastronòmic.
Catalunya migdia. 20 minuts per arribar a les 3 de la tarda, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Ja tenim servida la final del Mundial de Futbol. Argentina-Espanya.
Una final molt atractiva i, a més, amb un al·licient destacat, serà un Messi contra Lamine Yamal. Barça també aquesta final. L'Argentina jugarà la segona final del Mundial consecutiva, la setena de la seva història, l'actual campiona del món. Ahir es va tornar a classificar amb un Leo Messi de nou sensacional.
Va Leo, va Messi! Va Messi, mete el centro! Gol! Lautaro!
Anglaterra 1, Argentina 2, remuntada de l'albiceleste amb un final de partit ple d'emoció. Enviada especial al Mundial des d'Atlanta, Sònia Gelmà. La imatge d'aquest partit va tornar a ser la de Leo Messi.
Un Messi eufòric al final del partit, conscient que està vivint un final de relat de conte de fades. La final serà el meu últim partit en un Mundial. Són paraules de Messi, però no són d'ahir. Són del desembre del 2022, el dia en què es classificava per la final de Qatar. Tenia ja 35 anys, massa veterà, van pensar tots, i ell mateix. Però van passar els mesos i a poc a poc va anar creixent la possibilitat de fer un últim ball al 2026. Primer una esperança, després una realitat. I va arribar al Mundial i el hat-trick del primer partit contra Algèria ens indicava que si el 10 de l'Argentina era aquí, no era per ser un secundari. Messi va tornar a ser ahir el referent d'una selecció que arriba alliberada a la final del Mundial després d'haver vençut a Anglaterra, una rival històrica, tot i que era el primer cop que aquesta generació s'hi enfrontava.
Lo que nos faltaba a mí y a este grupo, porque este grupo ya no tiene más nada para hacer, ¿no? Creo que es muy difícil todo el proceso que viene haciendo, jugando la quinta, creo que son finales seguidas, jugando una final del mundo otra vez, dos seguidas. Es una locura, ¿no? Y si faltaba algo era ganar la Inglaterra en una semifinal y volver a meter una final.
I com ja va passar contra Cap Verd, contra Egipte, contra Suïssa, l'Argentina va patir. Es va veure al darrere el marcador i es va aferrar a la competició com cap altre equip ho ha fet. Al minut 85, el marcador era d'1-0 pels anglesos, però l'assetjament argentí va acabar tenint èxit, primer amb un gol d'Enzo, de fora de l'àrea, precedit per una passada de Messi, i el gol de la victòria de Lautaro, rematada de cap, a centrada amb la dreta de Messi, al 92.
Y creo que si hubiésemos perdido contra Inglaterra hubiese habido gente que hubiese salido a decir alguna boludez y no le dimos la chance. Tuvimos la suerte de ganarlo, de pasar esto también con lo que significaba este partido, porque nosotros sabíamos que con fútbol éramos mejores que ellos. Pero viste, se juegan muchas cosas cuando es un partido de esta magnitud y que pasan cosas de la historia, que pasa la historia en un partido sin un...
El gol d'Anglaterra havia arribat al 55, gol del blaugrana Gordon avançant-se a Nahuel Molina, un gol, però, que acabaria sent contraproduent pels seus interessos. Des d'aquell minut fins al 92, quan l'Argentina consuma la remuntada, Anglaterra va tenir un 12% de possessió de pilota. L'equip es va tirar enrere amb la col·laboració del seu seleccionador de Tuchel, que tot i així no es penedia de cap decisió.
Ara mateix no em retrec res. L'equip ho ha donat tot i hem estat molt a prop. Hem merescut posar-nos per davant, fer l'1-0. Hem jugat un dels millors partits, potser el millor partit en aquestes circumstàncies. L'equip ha estat de 10, no hem pogut aconseguir l'objectiu, però no hi ha retrets.
Anglaterra perdia ahir la seva tercera semifinal de Mundial 60 anys després d'haver guanyat el 62 el seu únic Mundial. La crítica apunta ja cap a Tuchel i mentrestant Harry Kane no va voler aclarir si aquest havia estat el seu últim Mundial, tot i que aquest mes farà 33 anys. L'exemple de Messi l'ajuda a no precipitar-se.
Doncs Argentina classificada i ja tenim la final del Mundial. Diumenge a les 9, Espanya contra Argentina, una final inèdita, que també viurà en directe a l'altre enviat especial de Catalunya Ràdio, el Roger Arbusà. Un partit amb un cara a cara, com dèiem, ben atractiu, com és Messi Lamin, i a més Arbusà amb una relació especial entre els dos seleccionadors.
Sí, mai abans s'han trobat en una final Espanya i l'Argentina i, de fet, només s'han enfrontat una vegada a la història de la Copa del Món, i va ser fa 60 anys, l'any 66, al Mundial d'Anglaterra, la fase de grups, quan va guanyar l'Argentina per 2-1. La final de diumenge és també el partit que no va poder ser de la finalíssima, aquell partit que havien de jugar a finals de març a Qatar, la campiona de l'Eurocopa i la campiona de la Copa Amèrica, i que finalment no es va poder jugar pel conflicte que hi havia a l'Orient Mitjà. I serà ara sí, com deies, el primer i segurament últim Leo Messi contra Lamin Yamal, un duel generacional amb molta càrrega simbòlica des del punt de vista blaugrana, la llegenda contra el seu hereu, amb Messi podent guanyar amb 39 anys aquest segon Mundial consecutiu. L'ex del Barça veu així la selecció espanyola.
Sí, una selección enorme, ¿no? Con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años de jugando de esta manera y conozco a los jugadores también, me he enfrentado, lo sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo, y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
Messi, que torna a ser a una final d'un Mundial, i el seleccionador argentí Lionel Scaloni espera que els espanyols, no tots, però la majoria, ho celebrin.
Y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país, jugando tanto tiempo. Espero que sepan entender la gran diferencia de este jugador, que para mí, ¿qué más tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia? Ya no hay ningún tipo de dudas. Así que España también lo disfrute, porque yo sé que lo quieren, no todos los españoles, pero gran parte de España lo quieren. Así que nada, saludo grande.
Scaloni té una estreta relació amb Espanya, ell viu a Mallorca i té família a Espanya, per tant, per ell serà un partit especial i també perquè es retrobarà amb Luis de la Fuente, dos entrenadors que es coneixen molt bé i que han arribat a la final amb un recorregut molt diferent. Scaloni és amic del seleccionador espanyol, va ser alumne seu al curs d'entrenador i a partir d'aquí van establir una forta amistat.
Además de haber sido mi profe en el curso d'entrenador, yo tenía una particular relación con él, porque la verdad que me gusta su cercanía y casualmente hoy nos encontramos en una final y recuerdo en Qatar después de un foro de entrenadores, cuando nosotros ya éramos campeones del mundo, yo tuve una linda charla con él, hablamos de cosas que yo creo que a él le ha servido, y no es por ser arrogante, sino por el, en el buen sentido lo digo, y que ha llevado a cabo en su selección de una manera brillante.
A tot això, la selecció espanyola ja és des d'ahir a la nit aquí a Nova York, a Nova Jersey, on aquest matí farà el seu primer entrenament per preparar la seva segona final d'un Mundial. Després de la del 2010, la que va guanyar, en canvi, per l'Argentina, serà la setena, de les quals n'ha guanyat tres, l'última en l'últim Mundial, el 2022.
I Com va viure aquest partit de l'Argentina el Ricard Torquemada? Ricard, bona tarda.
Bona tarda.
Una altra exhibició de Messi, té 39 anys. Què és el que més t'està sorprenent d'aquest Mundial que està fent Messi?
Home, m'està emocionant la seva capacitat per decidir partits, per marcar diferències, per ser indetectable per les millors seleccions com Anglaterra, per veure fer coses que feia 10-15 anys amb la màxima energia i que ara les fa amb saviesa, el moment del canvi de ritme, el moment del canvi de direcció i que futbolistes privilegiats físicament siguin incapaços de detenir-lo. La seva capacitat per escanejar el partit, per saber on estan les possibilitats, per entendre tot el que passa, el rival, amb el seu equip. Anar amb aquest bisturí pel món que el fa ser l'únic jugador que jugarà 3 finals d'un Mundial de titular, que Fu també ho comparteix, haver jugat la del 98, 94, 98 i 2002. Ara torna a estar també amb els Mundials, on tenia un deute fins fa 4 anys, el més damunt possible, o sigui, al capdavant de totes les classificacions, i per tant, simplement acompanya de dades el que per sensacions i per joc ens ha ensenyat sempre.
Doncs ja tenim la final, Ricard, Espanya-Argentina. Tindrem encara uns dies per anar parlant d'aquesta final, però en general, què hem d'esperar o què t'esperes d'aquest partit, d'aquesta que li diuen finalisme?
Sí, anirem aterrant a poc a la final perquè hem d'ordenar les emocions, però d'entrada la gran favorita és Espanya, que va resoldre amb tanta fiabilitat i tanta contundència el partit contra França, sobretot perquè quan Espanya juga la pilota és d'Espanya i la selecció argentina, tot i que sap competir molt bé, la necessita la pilota. Totes les remuntades les ha fet perquè ha acabat jugant a prop de l'àrea rival i fa difícil pensar que Espanya faci aquest pas enrere que, per exemple, va fer a Anglaterra, però que havia fet Egipte, havia fet Cap Verd, gairebé per obligació, que va haver de fer Suïssa per l'expulsió. Costa imaginar-se Espanya en aquest escenari. D'entrada, la selecció de la Fuente, per mi, és la clara candidata.
Doncs com diu el Ricard, ho anirem aterrant i seguirem parlant d'aquesta final, també aquí al Catalunya Migdia. Demà ho tornarem a fer amb tu. Ricard, gràcies.
Adeu.
Nou minuts i les 3 de la tarda. Fem una pausa i seguim.
Catalunya Migdia.
Joan, demà hem d'anar a Igualada.
Sí.
I després a cala meva mare, Olot.
Uh-huh.
Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
Per si se't fon, tens la segona al 70 en els gelats sàndwich Maxibon. Si en compres dos, la segona unitat et surt al 70%. I això és un superpreu. Fins al 27 de juliol.
La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Seguim parlant de futbol, en aquest cas del Barça. Karim Adeyemi ja ha passat la revisió mèdica. Ramon Salmurri.
Aquest matí ha passat la revisió mèdica després d'aterrar i la tarda a Barcelona. La previsió és que aquesta mateixa tarda es faci oficial el seu fitxatge i demà pugui estar a les ordres de Hansi Flick de cara a la seva primera sessió d'entrenament com a nou futbolista del Barça, on arriba provinent del Borussia Dortmund a canvi de 22 milions d'euros més 7 en variables. En una sessió d'entrenament en la qual no compartirà terreny amb Marc-André Ter Stegen, que avui ja no s'ha entrenat amb la resta dels seus companys a l'espera de resoldre la seva sortida en forma de sessió a l'Ajax.
Doncs Doncs el Barça, l'Espanyol, que està tenint el seu segon dia d'estatge a Navata. Manolo González, el tècnic, que treballa amb 30 jugadors aquests dies, molts d'ells al filial, i de moment d'aquests 30, només 3 cares noves, Eudal Serra.
I una d'aquestes 3 novetats és el migcampista brasiler, Gabriel Moscardo, que ha arribat a l'Espanyol, cedit pel PSG. Moscardo, abans d'aterrar al club blanc i blau, havia jugat al Brasil primer i després cedit pel PSG a l'estat francès, estat de Reims francès, i al Braga portuguès, tot i la seva joventut. I d'entrada ja ha pogut comprovar les diferències que hi ha a la pretemporada comparat amb aquestes altres lligues.
Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil, más físico, un proceso más, menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
Moscardo tindrà l'oportunitat de debutar amb l'Espanyol dissabte que ve, el primer amistós de la pretemporada davant l'Olot.
I a la segona divisió, el Girona ha presentat un altre jugador, el davanter ucraïnès Oleksandr Fishur. Josep Gaya.
És la tercera presentació del Girona d'aquesta temporada. Dimarts va ser el torn d'Ivan González i d'Ivan Morante, i avui ha estat el d'Oleksandr Fishur. El davanter ucraïnès ha arribat procedent del Győr Eto d'Hongria i signa per les properes 5 temporades.
Why I'm choose Girona?
Per què he triat el Girona? Perquè és un somni des de que era petit. Somiava jugar a Europa o en una bona competició, també a Espanya. Així que podria dir que era el meu petit somni.
So it's kind of like was my small dream.
El Girona també ha anunciat Sergi Puig, porter del filial, com a nova incorporació del primer equip per aquesta temporada. Per la seva banda, el Sabadell ha començat el seu estatge de pretemporada a Salou, on hi serà fins al dia 25. Dissabte que ve, a més, jugarà el primer amistós de pretemporada a la Ciutat Esportiva del Castelló.
I del mercat de fitxatges de futbol passem al bàsquet, perquè el Barça, Ernest Macià, també ha presentat un nou jugador.
Sí, Umoja Gibson, un jugador de 28 anys, el fitxa per 2 temporades, és un base nord-americà que no ocuparà plaça d'extracomunitari perquè aviat tindrà passaport búlgar. Gibson ve de l'Olímpia de Ljubljana, ha fet una bona Eurocup, ha sigut un dels màxims anotadors d'aquesta competició, amb 15 punts per partit, i aquestes són les seves primeres declaracions com a jugador del Barça.
Hey, what's up, boss of it?
Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Per mi és una benedicció ser aquí, amb la meva nova afició. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor. Tinc ganes de conèixer els meus companys de viatge. Fem-ho, som-hi!
Doncs vinga, el Barça, que ja ha fitxat, a part d'ell, una altra base, Justin Robinson, així com els interiors Olivier Nkamoa i Josh Nebo. El bàsquet, Manresa, perden un referent, un jugador que ho ha fet molt bé aquests últims anys, Retino Bassoan, també exterior, fitxa pel Burgos, un equip que té pressupost alt de la part baixa. En bàsquet, l'Uni Girona també es jugarà l'accés a bàsquet masculí a la fase regular de la propera edició de l'Euroliga bàsquet femení contra Panathinaikos o Emlat, un equip grec o un de turc. Dic això també perquè el bàsquet masculí del Girona avui ha conegut també un altre sorteig, en aquest cas el de la FIBA Eurocup, i li ha tocat amb equips com el Levice d'Eslovàquia, l'Ostende belga, l'Osloki d'Hongria, no sé si ho he pronunciat bé, el Girona Gora de Polònia i el guanyador del Dinamo de Bucarest, Kosovo. Aquests equips jugaran, doncs, a lligueta, doble partit, apunta la data 7 d'octubre al primer partit.
I el Tour de França avui es disputa la 12a etapa gairebé plana i que en un principi ha de suposar una nova oportunitat pels sprinters.
El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
Energia per recórrer carreteres infinites, perseguint horitzons, perseguint horitzons. Valentia.
I abans que res, com sempre, Isaac Vilalta, volem saber quina és la situació de l'etapa ara mateix.
Situació gairebé calcada com la d'ahir, tu deies, una etapa molt similar, amb 4 escapats, Caruso, Costiu, Berger, Beistrofa, no són ciclistes importants, a falta de 114 quilòmetres, queda moltíssim, li treuen 1 minut i mig al gran grup.
I aquesta edició del Tour, que ha superat ja l'Equador i que encara amb la meitat de les etapes per disputar-se, però podem dir ja que és el Tour de rècord?
Sí, per diferents motius. Fixa't, ahir vam viure l'etapa en línia més ràpida de la història, en un dia en què es va rodar 50,9 km per hora i va superar així un registre de fa 23 anys. Ahir mateix l'etapa es va resoldre a l'esprint després de neutralitzar una fuga on hi era Nelson Oliveira. El portuguès és un ciclista singular que fins ara ha completat senceres les 24 grans voltes que ha disputat. De moment va a camí d'acabar també aquest tour. Però si realment hi ha un home rècord, és aquest.
Today was all about staying safe.
Avui tot ha estat sobreviure. He tocat un bidó amb la roda i gairebé caic.
With my wheel and I almost crashed. Yeah, I completely shit my pants there.
M'he cagat a sobre, m'he vist a terra. Afortunadament, he pogut continuar endavant.
All good in the end.
Tadej Pogačar, molt clar, tot i que no català, que ahir va estar a punt de caure en aquest tour que ja ha superat, en què ja ha superat Miguel Indurain en el rànquing de dies lluint el mallot groc i al davant només hi té Inoli Merckx. L'eslové ha guanyat 3 etapes, en suma ja 24, situa 5è en solitari en aquest prestigiós rànquing. Ho té difícil, però no impossible. Si guanya 8 etapes en aquest tour, i té terreny per fer-ho, assolirà un altre rècord i igualarà la marca que ara mateix comparteixen Pellissier, Mertens i Merckx, que ho va aconseguir en dues ocasions. Tot plegat en un tour de rècord per les altes temperatures i que pot suposar que Pogačar iguali els 5 títols d'Anquetil, Merckx i Noli Indurain.
Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
Tens pocs segons, Eudal Serra. Pots dir alguna cosa?
Sí, puc afegir que Paula Badosa juga aquesta tarda 8ens de final de Yassi a Romania contra la russa Ibaragimova.
Molt bé, seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.